Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La immensa majoria tornem d'algun dia de festa, dir això vacances és directament una ofensa, i ens trobem amb un merder absurd però típic dels temps que corren. El ja famós gag de l'Està passant de TV3 amb la Verge del Rocío, Judit Martín, parlant amb el Toni Soler i amb el Jair Domínguez. Després ho escoltarem per si algú no ho va veure o torna de vacances de la Lluna i no s'ha assabentat. De fet, el president del PP d'Andalusia, entitats andaluses a Catalunya i diversos polítics han criticat TV3 ja pel gag. Si és per criticar TV3, doncs fem-ho, som-hi. Tampoc ens en sortirem ni ens posarem d'acord. Per cert, i obro un primer parèntesi, sorprèn el silenci de la Corpo i de TV3 en la defensa del programa. Segons, si és per criticar el Jair i el Toni Soler, doncs mira, tot va a gustos i la majoria entrant a Twitter des de fa anys ja repeteixen a favor i en contra. Res de nou, tampoc. Si és per tocar la simbologia popular, que és on jo voldria entrar, que per desgràcia és com crec que va la cosa, entrem-hi. Si és per la polèmica entre Andalusia i l'ofensa cap als andalusos, també entrem-hi. Primer, perquè quan es pregunta si això TV3 ho faria amb la Moreneta, la resposta és sí, i ho va fer pitjor, molt pitjor, perquè es va parlar en aquell gag del nen de la bola de la padràstia dels monjos. Doncs la pregunta, aviam si ho fan amb la Moreneta? Doncs sí. I no només ho ha fet TV3. Ho han fet els mateixos de TV3. I aquí també vull parar. Fa molts anys, molts, a la primera obra de teatre, diguem, no infantil, que vaig anar a veure va ser el Romea, el Teledeum dels Joglars. Vinc d'educació catòlica i em va sorprendre aquell espectacle que a més estava en part finançat pel Centre Dramàtic de la Generalitat. A l'obra hi ha un moment en què un mossèn de l'Església Anglicana, en Jaume Cullell, oferia als feligresos en ketchup crist. Era un pot de ketchup per untar l'hòstia consagrada que sintetitzava el cos i la sang de Crist, portant literalment la gent fins a l'èxtasi. Això era el més sorprenent, però repeteixo que aquella obra finançada per la Generalitat va portar crítiques dels sectors, ja no parlarem ultracatòlics en aquella època, catòlics de la societat, en una era que això de la religiositat era intocable. La premsa de dreta es va trinxar l'obra de Boadella, els bisbats demanaven la retirada de l'obra, tant és així que el mateix Jaume Cullell dels Joglars deia en un text titulat Teatro y queso fresco, això. El bisbe de Burgos es va precipitar quan va escriure que lamentamos que nos lleguen de una regió como Catalunya espectáculos tan deplorables. Teledeum es va convertir, deia, en el preludi de l'operació Roca, que dos anys més tard s'estavellaria contra la consciència ibèrica. El bisbe de Burgos precisava que, por el acento, es podia pensar que aquells artistes representaven en algun modo a Catalunya. Era l'any 1984, la representació. Però seguim amb el text d'en Jaume Cullell. Una pintada hàbila resum el sentit catalanista que es volia donar a Teledeum. Acciona entre un grupo catalán blasfemo. Però a Màlaga les sentències van ser definitives. Espanya sí, Catalunya no. Separatistes catalanes maricons. I, escrivia un Cullell, això forma part de l'antologia que des d'Ortega Gasset fins a Azaña, des de Pi Margall fins Cambó, poden entrar amb tots els honors a la història del pensament polític. Només una frase a Jerez de la Frontera inclinava la balança cap a la sensatesa. Cures, ustedes ya tuvieran 40 años de libertad. Però no vull acabar aquest davantal perquè si va de TV3 i de l'humor, repeteixo que m'aparto, com a creient, si va de religiositat també opino. Teledeum es pot veure cada dia i a qualsevol hora a l'arxiu de Radio Televisió Espanyola. Així ho vaig fer dissabte. I també es pot trobar al famós programa on Javier Gurruchaga, vestit de pubilla, se n'enfotia al costat de l'Albert Boadella del Barça, de Pujol i de la Moreneta, en un gag com Pujol deia al vestidor del Barça que havien de pregar a la Moreneta. Com si fos cubana, la Verge de Montserrat deia «Chavales, me estáis poniendo negra. Por vuestra culpa, mi hijo se ha hecho periquito». La dona de fer feines, netejant la Moreneta, li demanava si podia trucar a la petita Ridruejo dient que se li havia aparegut la verge. I la resposta va ser: ni lo sueñes. Eso es un truco de Pujol. I com si fos la gran Judit Martín darrere la imatge de la verge del Rocío, l'actriu del Juglar sortia del darrere de la imatge de la Moreneta dient: ni de coña. Esto es un truco de Pujol. Yo soy Tommy Encono, el portero de l'Espanyol. La centraleta de Televisió Espanyola va col·lapsar. L'endemà, columnistes de Madrid criticaven els catalans per intolerants i tirànics. Literal. Sort que Manuel Vázquez Montalbán, al País, amb tot aquell merder va escriure: es estupor lo que siento a la vista de la importancia que más allá del Ebro se ha dado el supuesto escándalo causado en Cataluña para el show dels Juglars. El show dels Juglars solo ha molestado profundamente a los partidarios de las vírgenes y a los directivos del Barça. Y superficialmente, a los que consideramos que el tópico del materialismo de los catalanes merece al menos ser compartida en una España en la que un gobierno socialista andaluz proclama que lo que no es crecimiento del PIB son puñetas. Las reacciones más interesadamente neuróticas se han dado fuera de Cataluña. Da la impresión de que se necesita un punching en un proceso preelectoral en el que buena parte de la progresía española piensa utilizar el poco sentido del humor del pujolismo para derribarlo. Socorro, deia Vázquez Montalbán. A mí me aterran los antipujolistas. Buena parte del exceso de estatura política de Pujol se lo debe a los antipujolistas. Yo una vez más me santiguo y le pido a la Virgen de Covadonga que me cuide de los antipujolistas, que yo ya me cuido de los pujolistas. Y acababa: bienvenidos sean los culos libres en la televisión libre y que nadie se autocensure a la hora de utilizar el culo como pasquín ni la máscara como broma. Vázquez Montalbán, 29 de febrer de 1988. Doncs 35 anys després estem igual. Ens agrada quan se'n foten de l'altre, ens emprenyem quan ens toquen la nostra. Val per la verge del Rocío, la de Montserrat o quan la Judit Martín es disfressa de Clara Ponsatí, que això també va de nostres i de seves. És humor en campanya electoral. Que Déu, i en aquest cas que Déu, la Virgen del Rocío i la Moreneta agafi confessats a tots els humoristes, perquè efectivament està passant i estava passant. Són les 8 i 7 minuts, uau, benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Que va fer la terra, que és dimarts 11 d'abril del 2023.
I avui serà un dia càlid i assolellat, només amb algunes bandes de núvols prims i alguna nuvolada tarda en zones de muntanya. Ara fa fresca, però al migdia serà càlid com ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha dues incidències actives a la xarxa viària a aquesta hora. Un accident a la B23 entre el Papiol i Molins de Rei genera 5 quilòmetres de cues perquè hi ha un carril tallat, i també l'avaria d'un camió a la P7 entre Montornès i Granollers fa que se circuli lent durant 3 quilòmetres en sentit sud.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'operació tornada de Setmana Santa acaba amb menys retencions a les carreteres que l'any passat. El Servei Català de Trànsit treu pit d'haver reduït un 20% les caravanes a l'AP7. La via més complicada, la resta de la xarxa viària, les cues també han estat inferiors i més heterogènies. S'han repartit per un total de 45 vies, com la 340, la C16 i les del litoral, tant cap a Tarragona com cap a Girona. Això tot i que ahir van circular cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de vehicles. Trànsit atribueix la millora de circulació a la previsió de la ciutadania, que han fet desplaçaments més esponjats, però també l'obertura de més carrils addicionals i durant més hores. També destaca que hi ha hagut menys morts que la Setmana Santa de l'any passat. De fet, apunta que el primer trimestre d'aquest any la mortalitat a la P7 ha baixat un 75%. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, bon dia.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Per tant, un balanç positiu, eh?
Un balanç relativament positiu, perquè hi ha dues víctimes mortals i mai podem estar satisfets mentre hi ha aquestes tragèdies, però sí, un balanç relativament positiu i, en tot cas, per reconèixer la conducció prudent de la ciutadania i el treball dels companys de Mossos d'Esquadra i del Servei Català a les vies.
Fa un temps ens deia, fa uns mesos, que la nova gratuïtat de l'AP7 faria que la gent canviés, hauria de canviar els seus hàbits i costums. Això ho demanava. Això és el que està passant?
Segurament hi ha la gent s'ha acostumat a conduir amb aquestes intensitats i amb aquestes densitats de vehicles i, per tant, sí, hi ha una conducció més acorde amb la situació que està en aquests moments l'AP7. Dit això, també és veritat que hi ha hagut molta pressió sobre l'AP7 per part dels companys de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra i també hem anat aplicant algunes mesures nosaltres de contenció de la velocitat que ha fet que segurament la conducció sigui millor.
Hi ha gent que diu, abans de retirar els peatges a la P7 també hi havia retencions igualment. Si miren les dades, això és veritat o efectivament arran de l'aixecament dels peatges n'hi ha molta més?
És evident que amb l'alliberament de peatges sempre hi ha hagut retencions, les caravanes de tota la vida que em deia una persona no fa gaire. Però és veritat que amb l'alliberament de peatges aquestes vies, i especialment l'AP7, s'ha convertit en una via magnètica, atreu molta intensitat de vehicles que abans no circulaven per aquesta via. Això fa que en alguns moments aquesta via no tingui la capacitat suficient per assumir tota aquesta intensitat de vehicles. Li poso un exemple. Els dos carrils de la zona de l'Ebre estan infradimensionats per assumir tota la intensitat de vehicles que hem tingut tant d'anada com de retorn en aquesta zona que va des de, podríem dir, des de l'Aldea fins a Hospitalet de l'Infant.
Recuperar algun sistema de pagament per ús serviria per descongestionar la via? És a dir, anem cap aquí?
Nosaltres sempre diem el mateix des de trànsit. El peatge és un instrument que es fa servir per balancejar els fluxos de trànsit i, per tant, per aconseguir que hi hagi més fluïdesa a les vies. Però no és tant peatge sí o peatge no el que ens pot ajudar, sinó aquestes asimetries de peatge que hi ha en aquests moments ens perjudiquen una via respecte a altres i, per tant, això fa que hi hagi unes congestions en els trams, per exemple, de Vilafranca fins a Martorell, que abans tampoc hi eren. Atreu trànsit i atreu intensitat de vehicles el fet de que no hi hagi peatge.
Té alguna lògica que, per exemple, els camions que venen de França, per exemple, tinguin gratuïtat quan travessen la frontera i, en canvi, els camions que pugen de Catalunya han de pagar quan arriben a França?
Si hi ha d'haver un peatge o hi ha d'haver una vinyeta no és una competència del Servei Català de Trànsit i, efectivament, en aquesta via la competència que si s'ha de pagar o no s'ha de pagar pertany, en aquest cas, al Ministeri de Transport i són ells qui s'han de posicionar i dir si hi ha d'haver una vinyeta o hi ha d'haver un peatge. Però és evident que totes les directrius de la Unió Europea van en el sentit de pagar per ús o pagar per consumir aquest tipus de vies ràpides.
El que sí que trobem és que, sortosament, ha baixat el nombre de morts, malauradament encara hi ha hagut, com vostè molt bé deia, però també és veritat que han augmentat el nombre d'accidents. En aquestes vies, senzillament pel frenar, en fi, perquè hi ha molta més congestió, la pregunta és, la majoria de casos d'accidents són per la utilització del telèfon mòbil?
Continua sent la causa preponderant més important i concurrent en un accident normal, víctimes, no cal que siguin víctimes greus ni víctimes mortals, és la distracció. I dintre de la distracció és el telèfon mòbil. Això suposa un 25% del conjunt d'accidents. Ara bé, si anem als accidents mortals, en els accidents mortals trobem també altres causes concurrents. Quan es fa una anàlisi dels accidents mortals, el 40% dels accidents mortals o bé la persona ha consumit psicofàrmacs, drogues o alcohol.
El 40%, això, dels morts? Estem parlant?
Sí. Sí. Bo.
Val, per acabar, senyor Lamell, hi ha alguna altra carretera que també creguin que té problemes estructurals o que necessitaria alguna actuació per evitar-hi tantes cues?
Nosaltres el que creiem és que cal fer una anàlisi molt en profunditat de totes les connexions. Vam presentar un informe d'avaluació de com es comporta aquesta P7 i vam assenyalar tota una sèrie de connexions que caldria ser prioritàriament objecte del desig per millorar. Una de les connexions que vam presentar i que ens hauria ajudat molt aquest cap de setmana i altres caps de setmana és la Nacional 2 que connecta l'AP7 des de Vidreres fins a Tordera amb la C32. Això en aquests moments és una zona d'obres permanent. Si tinguéssim aquesta via connectada, podríem balancejar trànsit. O és igual, al sud, com li he mencionat, en aquestes vies com l'AP7 de les Terres de l'Ebre, falta un carril perquè la dimensió que té la via la capacitat de la via no és capaç d'assumir tota la intensitat. O, si em permet, una altra connexió que cal és l'A7 i l'AP7, estan desconnectades. Per tant, nosaltres vam focalitzar en aquest estudi sobre les connexions, que serien molt importants per nosaltres poder repartir flux de trànsit i tenir una fluidesa doncs, més evident.
Li deia que era l'última pregunta que li volia fer, però encara en tinc una altra. Estem en un moment que, efectivament, tenim una AP7 que en molts casos hi ha cues quilomètriques. Escolti, és veritat, vostè m'ho pot explicar, si ho sap o no ho sap, és veritat que, per exemple, el diumenge, un dels problemes que va haver-hi va ser que tant a la zona de l'Ametlla de Mar, a la zona de les Terres de l'Ebre, com també en altres zones, va haver-hi, concretament, és imputable aquestes cues, quan dic imputable no ho dic en mal sentit, a la Guàrdia Civil, perquè estaven fent un control en dos llocs d'aquesta P7?
Nosaltres ens vam esforçar en posar carrils addicionals i tenir-los fins a 12 hores funcionant ahir, o 5 hores funcionant el diumenge. I sí, a la zona de l'Ametlla de Mar hi va haver un control de la Guàrdia Civil que ens va penalitzar i ens va perjudicar. Control que es va aixecar immediatament perquè els companys de Mossos d'Esquadra van fer la seva feina i vam aixecar aquest control, però només es va produir en un punt.
I per quin motiu?
No ho desconeixem, jo no ho conec.
D'acord. Moltes gràcies, li agraeixo la companyia avui aquí al món a recórrer. Ramon Lamil, director del Servei Català de Trànsit. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vostè, moltes gràcies.
Bon dia. Per cert, que a la P7 diumenge la policia va denunciar un camioner de Tarragona que multiplicava per 6 la taxa d'alcohol permesa. Es veu que circulava fotent ziga-zagues per l'autopista al seu pas per Tarragona. Un testimoni va alertar la policia que va acabar aturant el vehicle. L'home de 57 anys va donar 0,92 a la prova d'alcoholèmia, quan el màxim, recordem, és de 0,15. Això el cap de setmana que ha tancat oficialment la temporada d'esquí i ho ha fet en xifres discretes. De fet, Ferrocarrils de la Generalitat està treballant per exportar el model de la Vall de Núria a la resta d'estacions d'esquí. L'objectiu és, per exemple, que a la Molina, Vallter, Espot, a Porta Iner o a Buitaull també hi hagi activitat durant tot l'any, Pol Prats.
Les altes temperatures i la falta de pluja han obligat Ferrocarrils a repensar el model actual. Ja han posat fil a l'agulla agafant Núria com a referent. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Toni Segarra, ha explicat a RAC1 en què consisteix la nova estratègia.
Aconseguir que durant la temporada que no és blanca, la temporada verda, tinguem un alt número de visitants. I això tindrà un impacte, evidentment, en les estacions que ara anomenem de muntanya i també en el territori.
Segarra creu que la temporada d'esquí ha sigut bona, ha tancat amb més de 800.000 esquiadors. Tot i això, reconeix que la xifra no és per tirar coets.
Estem moderadament satisfets d'aquesta temporada. A passar d'unes condicions meteorològiques difícils, hem augmentat el número de visitants, o hem calcat el número de visitants de l'any passat. Estem treballant perquè, a passar de tenir pitjors condicions, podem tenir bones temporades.
Per això assegura que, tot i la nova estratègia, la Generalitat no deixarà d'invertir en les temporades d'esquí.
I a banda de la mobilitat i el turisme, ahir, dilluns de Pasqua, dia de la Mona, aquest any els padrins han apostat pels clàssics, han regalat figures de xocolata del Barça, sobretot de Lewandowski, i també de superherois de la Marvel o de personatges de Disney. Els pastissers asseguren que han mantingut preus i que les vendes han sigut una mica millors que les de l'any passat. Un quart i dos minuts de nou, Pere Aragonès compareixerà avui en roda de premsa després de la reunió setmanal del govern, entre d'altres per parlar de la sequera, una de les grans patates calentes que té sobre la taula. A banda de les restriccions vigents i de l'amenaça d'endurir-la si la situació no millora, avui hem sabut que, donades les circumstàncies, els avions dels bombers ja no podran carregar aigua dels pantans de la Baells al Berguedà i de la Llosa del Cavall al Solsonès. Segons llegim al Regió 7, es troben inoperatius perquè tenen molt poca aigua acumulada. Si la situació no varia, els pròxims mesos el pantà de Sau també podria sumar-se a aquesta llista. De les 1.600 bases públiques que hi ha repartides per tot el territori i que el cos utilitza per omplir tant els camions com també els helicòpters, n'hi ha 200 que es troben fora de servei per avaries i d'altres factors que no estan estrictament relacionats amb la sequera. De les altres 1.400, les que s'abasteixen d'aigua procedents d'aqüífers o de fonts naturals es troben per sota de la seva capacitat. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Ja sé que faig passat cada dia preguntant-ho, però es veu això amb una llunyania propera una situació de pluja que pugui solventar la sequera?
No, de moment no. Sí que es veuen alguns ruixats aquesta setmana, però no una situació de pluja general, generosa, i que durant uns quants dies ens estigui donant l'aigua que necessitem. De moment s'esperen alguns ruixats dispersos, demà a la tarda, bàsicament al Pirineu, avançada la tarda també entre les comarques interiors de Girona i les del nord de Barcelona. De cara a dijous, alguns ruixats, sobretot a partir de mig matí cap al Pirineu i després estenent-se cap al Prepirineu, nord de la Catalunya central, i també comarques de Girona, però ja diem alguns ruixats que seran més aviat dispersos, i divendres, dissabtes podrien mantenir aquests ruixats bàsicament al Pirineu, però no ens deixaran tanta aigua com per solucionar aquesta problemàtica.
Pluja de moment no, però sí que tindrem una baixada en picat a les temperatures.
Sí, avui serà un dia càlid, un dia amb temperatures encara semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 27 graus, a més amb sol, amb núvols prims, algun núvol baix a la costa ara al matí. Demà bufarà el vent de ponent a moltes comarques, això farà enfilar més les temperatures, sobretot a la costa i al prelitoral de Barcelona i també de Tarragona, però a partir de dijous cauen en picat aquests termòmetres, entre 6 i 8 graus, amb una baixada més acusada cap a les comarques interiors, que no pas a la línia de la costa, i a més bufaran el vent de mestral i de tramuntana. I ara mateix fa fresca, tenim entre 12 i 14 graus a Barcelona, hi ha 12 graus a Tarragona, n'hi ha 7 a Lleida, 8 a Girona, 5 a Olot i 10 a Cunit.
Més enllà dels embassaments, un estudi publicat a la revista Nature Sustainability adverteix que la falta d'aigua... Mira que és fàcil dir-se Nature, punt i aire. Tu adverteix que la falta d'aigua no afecta tothom de la mateixa manera, assegura que la desigualtat social també genera una clara bretxa de l'aigua. A Barcelona, per exemple, al barri de Sarrià, Sant Gervasi, el consum és de 128 litres per persona i dia. En canvi, a nou barris, on els ingressos són més baixos, el consum és dels 92 litres. I una de les conseqüències més visibles de la sequera és l'augment del risc d'incendis, que no afecta només Catalunya, sinó també bona part de l'Estat. En el cas d'Astúries, on la policia ha identificat 5 persones i n'investiga 10 més per les desenes de focs que han cremat el Principat durant les últimes setmanes. A hores d'ara, a la comunitat encara hi ha una quarantena de focs actius en 6 focus que tenen especial dificultat. Durant les últimes setmanes, Astúries han cremat més de 20.000 hectàrees.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
El govern espanyol demana respecte per tots els sentiments religiosos arran del gag que va fer l'Està passant de TV3 en què s'imitava una verge del Rocío i que ha aixecat tanta polseguera aquests dies. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, no vol dir si és denunciable, però creo que podria ser més respectuós.
Estamos asistiendo a una ola de incendios, un atentado contra...
No he visto el sketch, pero yo en todas estas cuestiones que hacen referencia a sentimientos religiosos, sentimientos ideológicos, me gustaría siempre llamar al respeto y a la consideración. Se compartan o no se compartan. Una sociedad es mucho más rica y mucho más sana cuando todos nos respetamos dentro de las diferencias.
El president d'Andalusia, el popular Juanma Moreno Bonilla, va anar més enllà i troba un insult al GAC. Exigeix als responsables de TV3 que reconeguin que el programa no va estar fi i es va ficar de peus a la galleda. Es queixa que no és nou que la televisió catalana faci befa de l'accent andalús.
Nos ha parecido completamente un insulto, ¿no? Y lo que yo me gustaría es que los responsables de televisión de TV3 que reconozcan de vez en cuando que meten la pata. Y esta vez han metido la pata, porque digan abiertamente, pues mire, esta vez no hemos estado afortunados, se han hecho las cosas mal. Una parte de directivos de TV3 son muy dados siempre a hacer broma de los andaluces y a ridiculizar el acento andaluz o la forma de ser los andaluces. Que ya estamos un poquito hartos de este tipo de cosas.
Pero eso sigo de aquí cap allá y de allá cap aquí. Però quants cops ha fet befa de l'accent català, amb les eles geminades? Forma part del que és l'humor. És que de debò, és que sou humoristes, s'està convertint en una professió de risc. Moreno diu, i estem parlant també del que és l'andalusofòbia, que d'aquí també va la cosa. Moreno diu que ja han transmès la queixa formal a través de la Forta, que és l'ens que agrupa totes les televisions autonòmiques. Les últimes hores també s'ha afegit, home, no es podria passar per el president aragonès, Javier Lambán. El Twitter diu que la paròdia és miserable i de mal gust. i també considera que és una mostra de la supèrbia i l'actitud estúpida, diu, amb què alguns catalans miren la resta d'espanyols. Davant de tota aquesta polèmica, el director i presentador del programa, Antoni Soler, feia una piulada on concloia: no era l'objectiu, però si la tonteria aquesta ha de servir per demostrar un cop més la xaladura dels polítics espanyols, doncs endavant. Però com dèiem al davantal, hem de poder repassar grans moments de la relació religió Catalunya-Protestes. Primer, el gag en qüestió. Pels qui no hagin pogut veure'l, aquí passem un extracte, el de la Virgen del Rocío a TV3 la setmana passada.
Llevo 200 años.
Sí.
200! Ni 10 ni 8, 200 años. Sí. Sin poder echar un polvo como Dios manda. ¿Me explico? Porque yo sí. Solo de quitarme el vestido, ponerme, está ya se han quitado
pues
la
si cara. Vostè no, a vostè no li ha de preocupar, vostè és una mare de Déu. Vostè no està per coses terrenals.
Uns mesos abans, la mateixa productora de l'Està Passant, concretament, té un altre programa conegudíssim, que es diu Polònia, a qui li va tocar el rebre és a la Moreneta. I diria que, si no igual, fins i tot una mica pitjor.
Quin honor que vulgui parlar amb nosaltres, Moreneta. Vull dir, mare de Déu.
Montse, ja em va bé.
On és el seu fill?
L'he enviat una temporada fora, de colònies.
Ai, com és això?
Home, vist el que feien aquí alguns monjos amb els nens, millor allunyar-lo i així evito disgustos, saps? Què? A qui busques? Mira que et tiro la boleta i esberro el cap, eh? Fora!
Per cert, que si diuen que no amb això, no s'atreveu a fer-ho amb l'islam. També ho van fer amb l'islam, els del Polònia. Però si anem fins anys més enllà, la Moreneta va ser protagonista en Un viaje con nosotros, el programa de Javier Gurruchaga a Televisió Espanyola, on els juglars se n'enfotien del vestidor del Barça, de Jordi Pujol, i de la Moreneta, també de Josep Lluís Núñez i de la cultura catalana, amb Gurruchaga ballant vestit de pubilla catalana.
¿En qué psiquiátricos descansa el señor Núñez?
En Ude, en Fadenbal, en Fátima.
¡Carabachet!
No. ¡Auschwitz!
¡No! ¡Tiempo! Y la última pregunta. Vamos a ver. ¿Quién manda en Cataluña?
Usted.
El partido político. El partido.
La democracia cristiana.
Caliente, caliente.
Alianza Popular.
Casi.
Unión.
Bueno, es Convergencia, pero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Le vamos a pagar una hora extra a la señora. Vamos a encomendarnos a la patrona.
¿Jesús?
¡Oh!
Chavales, me estáis poniendo negra. Muy negra. ¿Es que queréis que me convierta en una virgen de tercera regional?
Señora Monse, ¿le puedo decir a Titita Ridruejo que se me ha aparecido la Virgen en este vestuario de fútbol y que me ha hablado?
¡Ni lo sueñe, loca!
¡Que soy Encono, el portero del Español!
I anys abans, i subvencionat també per la Generalitat, hi va haver el Teledeum, una de les obres mestres del juglar sobre la religiositat com a concepte. Era una befa a totes les religions que va comportar per el grup català insults, amenaces de bomba. Vaja, va ser un autèntic drama pels seus components. En un moment de l'obra, un religiós anglicà deia això.
La Iglesia Anglicana se congratula en ofrecer una nueva aportación a todas las iglesias eucarísticas. Se trata del ketchup Christ, producto que debido a su textura entre sólido y líquido, sintetiza el cuerpo y la sangre del Señor, simbolizados antes por el pan y el vino. El ketchup Christ es de un color rojizo, inodoro e insípido, aunque tiene un ligero sabor a tomate. Los aditivos compuestos que contiene preparan el alma para una ketchup Christ dependencia hacia el éxtasis.
Afegim un tuit del que Conovell, que hi escrivia: si ho van fer ells fa la tira d'anys, és que està ben fet. A cagar la via. I ho acompanyava amb un gif de la pel·lícula La vida de Brian, dels Monty Python, en què es veu Jesucrist crucificat a la creu parlant amb un dels seus companys de martiri. Qui també ha dit la seva sobre aquesta polèmica ha estat, òbviament, Jorge Fernández Díaz. Ho va fer en el seu article de diumenge a La Razón, aprofitant que era diumenge de Resurrecció. L'exministre de l'Interior va recordar totes les humiliacions que va patir Jesús i les va relacionar amb el gag. Segons ell, no hi ha paraules per descriure l'ofensa vèncer els sentiments de milions d'andalusos i de tots els creients catòlics per part d'un programa que diu mereix la màxima repulsió per la seva obscena vulgaritat i el seu supremacisme etnicista. Va qualificar el gag d'engendre televisiu, va parlar de racisme antiandalús i anticatòlic i va demanar que servís de revulsiu per abordar el supremacisme ètnic que s'amaga en una part no menor del nacionalisme secessionista. De fet, avui, Jorge Fernández Díaz, recordem, exministre de l'Interior, ha decidit escriure sobre les malediccions que poden patir els anticristians. És a dir, els que estan en contra de Crist rebran un càstig de Crist. Que jo quan anava a escola em deien que Crist era misericordiós amb tothom. Es veu que, segons Fernández Díaz, no. Sosté que hi ha fets rellevants, per qui té ulls i vulgui veure, que acrediten que en els designis de la providència no hi ha coincidències. Recorda, per exemple, que un rei d'Itàlia va aprovar l'expropiació de centenars de béns de l'Església i tres dies després va lamentar la mort de la seva mare. De fet, el sacerdot italià Joan Bosco va advertir, diu Fernández Díaz, al monarca de la que la seva estirp no arribaria a la quarta generació, i conclou l'exministre, així va ser. I a tot això, el Dalai Lama demana perdó per la seva actitud envers un nen. La polèmica ve per unes imatges en un acte públic on es veu el líder budista abraçant i fent un petó a la boca al menor en presència d'altres adults i enmig de riures i aplaudiments. És llavors quan el Dalai Lama li treu la llengua i l'assenyala a la boca demanant-li que li llepi.
Ensa, mai tant.
He de pensar, al començament vaig pensar que era una altra jugada de la intel·ligència artificial. Doncs no. Doncs no. El líder espiritual de 87 anys diu que només volia fer una broma al nen, tal com fa sovint amb les persones que coneix, però ha demanat perdó tant a l'infant com a la família pel mal que pot haver causat. Paral·lelament, diverses organitzacions l'han acusat de fomentar l'abús amb aquest gest. De fet, aquest no és el primer cop que el religiós s'ha de disculpar. Fa 4 anys ho va haver de fer per les seves declaracions a la BBC, on deia que si es reencarnés en una dona hauria de ser atractiva. El Dalai Lama va sortir al pas d'aquestes declaracions dient que en un altre context cultural haurien tingut gràcia, però que es va perdre el sentit de la frase per la traducció. Les seves explicacions no han convençut gairebé ningú i una de les que hi ha dit la seva és Sor Lucía Caram. En un vídeo a TikTok i a Twitter, la monja dominica ha expressat el seu fàstic pel gest del Dalai Lama.
Repudio absoluto, asco tremendo a las imágenes del Dalai Lama. Esto es una desilusión, una bofetada para tanta gente, para tantas cosas que ha ido diciendo y que todo esto termina borrando de un plumazo un gesto asqueroso. No tengo nada más que decir.
En el tuit que acompanya el vídeo, Sor Lucía Caram lamenta que les explicacions que ha donat el Dalai Lama no deixen res clar i carrega contra tots aquells que li riuen les gràcies. I atenció a això. Kuwait ha donat a conèixer una presentadora de televisió virtual creada amb intel·ligència artificial. Es diu Feda, i va aparèixer dissabte al compte de Twitter del web d'actualitat Kuwait News dirigint un missatge en àrab pels espectadors. Vestida amb una samarreta blanca, una jaqueta negra i amb els cabells recollits en una cua, va dir: «Soc la Feda, la primera presentadora de televisió Kuwait que treballa amb intel·ligència artificial a Kuwait News. Quin tipus d'actualitat prefereix? Escoltem les seves opinions». El vídeo dura 13 segons i sona així.
«Ana Feda, أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية. ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ لنسمع آراءكم.
Ara mateix el projecte està en fase de proves, però la idea és que la Feda pugui acabar presentant notícies al compte de Twitter de Kuwait News, que té més d'un milió de seguidors. Segons els seus creadors, també podria acabar adoptant l'accent de Kuwait. El redactor en cap de Kuwait News, Abdullah Boftain, assegura que la Feda representa tothom perquè els seus trets físics mostren la diversitat de la població al país. Quina por. 8:32 minuts, les residències de gent gran demanen que s'acabi d'una vegada per totes l'obligatorietat que força els treballadors i els visitants a dur la mascareta per entrar a l'interior dels centres. Creuen que és viable perquè la pandèmia del coronavirus està totalment controlada i ja han baixat els casos de grip. A més, pensen que molts avis guanyaran en qualitat de vida perquè podran veure les cares senceres i entendre millor qui els atén o qui els ve a visitar. Té més dades Ferran Morera.
Ja fa un any que els usuaris han deixat de fer servir la mascareta, però els treballadors i els familiars que hi van de visita encara l'han de portar. La patronal ACRE creu que ja és hora de que deixi de ser obligatòria perquè la situació sanitària ha millorat i per millorar la comunicació amb els residents que pateixen malalties degeneratives o d'oïda. N'ha parlat a RAC1 la presidenta Cinta Pasqual.
La mascareta ara s'ha d'aparcar pel Covid, si després surten algun altre virus o alguna altra circumstància per la qual s'hagi de tornar a posar, per suposat que s'haurà de posar.
Creu que no té sentit, per exemple, que els familiars es posin la mascareta dins la residència però no la portin fora, quan surten amb els avis.
El primer que fa és sortir a l'exterior i quan surt a l'exterior, a la mateixa porta ja es treuen les mascaretes. Per tant, molt sentit ja no té de cara a la família.
Després de 3 anys, recorda que la residència és la llar de la gent que hi viu i creu que és important recuperar la normalitat.
Per cert, que Pedro Sánchez visitarà avui la farmacèutica gironina Ipra després de l'aval de Brussel·les a la seva vacuna contra el coronavirus. Sánchez aterrarà a Catalunya al costat del ministre de Sanitat, José Manuel Miñones, per visitar les instal·lacions. I encara en plana sanitària, la Generalitat haurà d'indemnitzar amb 50.000 euros un jove lleidatà extutelat que va ser incapacitat judicialment per error. Després d'un primer diagnòstic, l'administració va concloure que el jove tenia una discapacitat d'un 29%, quan resulta que el que tenia era dislèxia. Des de Lleida, Julen Andrés.
Després d'una situació de desemparament familiar, amb 3 anys i juntament amb els seus germans, el jove lleidatà va quedar sota la tutela de la Generalitat. Quan aquest tenia 6 anys, amb un primer diagnòstic, l'administració confirma la discapacitat del 29%. Llavors, quan ja era major d'edat, queda incapacitat judicialment. 2 anys més tard, i ja sota la tutela d'una entitat, se li fa una segona valoració on els serveis psicològics confirmen que el jove té una dislèxia i no una discapacitat. Segons la sentència, el fet de no haver detectat abans la dislèxia ha fet que el jove hagi perdut oportunitats i funcions que haguessin millorat les seves condicions de vida. És per això que la Generalitat li haurà de pagar 50.000 euros.
35 minuts, el Barça i el Girona han tancat la jornada 28 de primera divisió amb un empat a 0 al Camp Nou, que la veritat afavoreix a tots dos. Per una banda, els de Xavi aprofiten la derrota del Real Madrid contra el Villarreal del dissabte i encarrilen una mica més la Lliga, ara ja amb 13 punts de marge sobre els blancs, quan només queden 10 jornades per acabar. I per l'altre, el Girona té 8 punts sobre el descens i comencen a comptar les jornades que falten per assegurar ja matemàticament la permanència. Tot plegat després d'un partit que va ser entretingut al principi i que tant els uns com els altres podrien haver marcat abans del descans. És veritat que Gasinaga va salvar el Girona una vegada més, però també és veritat que, en general, els de Xavi van tornar a estar molt espessos amb missió especial a la davantera. A Rafinha li costa moltíssim desequilibrar i Lewandowski, la veritat és que no aixeca cap des del Mundial de Qatar. Sigui com sigui, més enllà de les picabralles de Xavi amb el que veu o el que li comenten que hi ha a la premsa o que diuen a la premsa, la veritat és que és ben cert que en aquests moments s'ha d'aplaudir la distància que té el Barça. És impensable començament de temporada. 13 punts al Real Madrid. I sembla com si el Barça estigués molts cops 13 punts per sota. Una altra cosa és el joc de l'equip, que aquí, com sempre, es pot debatre. Però repeteixo, 13 punts al super mega xupi Real Madrid, 13, és que és una barbaritat. El Girona continua jugant molt de futbol. Ahir Mitchell va sortir més valent que en el partit de la primera volta, va posar contra les cordes del Barça fins al punt que Tati Castellans va tenir una ocasió que va desaprofitar davant Ter Stegen. Al final, Gavi Lewandowski en van tenir dues també de clares, però no hi va manera de trencar l'empat a 0. Més detalls, Marta Ramon.
El Barça va tornar a exhibir un joc en pilota defectuós, sobretot a l'hora d'atacar amb concreció. Araujo, clau en defensa per sumar 21 partits de la Lliga sense encaixar, també va ser protagonista d'un gol fantasma que va ser un miratge i va resumir l'actuació de l'equip, amb els davanters negats. Lewandowski suma només 4 gols després del Mundial al campionat domèstic. Les dificultats eren tan evidents que Xavi va haver de fer entrar Jordi Alba d'extrem per millorar en l'última passada, sense sort. La classificació, però, fa goig, amb 13 punts d'avantatge respecte al Madrid, que en podrien ser ja 15, per escurçar el camí cap a un títol que Xavi reivindica amb ungles i dents.
He oído que era la liga más barata de los últimos años, ¿no? Y entonces esto me como mínimo me sorprende. Me sorprende e incluso me enfada un poco, porque estamos en la era post-Messi, el club creo que ha hecho un esfuerzo titánico para estar con la plantilla donde estamos, el equipo también se deja la piel en el campo y escuchar esto, pues no me gusta, no me agrada.
El Barça té per davant 10 jornades i encara té a l'abast de la mà superar el rècord dels 100 punts.
I també va ser el Camp Nou, Miquel Agut.
Les estretors del descens, de moment, no collen gaire el Girona, i es va notar. No hi va haver por escènica, i l'equip va signar trams brillants. Gazzaniga va aturar el que s'havia d'aturar, van sobresortir Arnau i Oriol Romeu a la defensa i al mig del camp, respectivament, i només va faltar l'encert de Tati. Mitchell, que es va endur la samarreta de Sergio Busquets, va acabar més que content.
Creo que lo hemos hecho muy bien y estoy muy contento del punto, de la portería cero, de... sobre todo las sensaciones de equipo, y feliz por los jugadores que yo creo que han hecho un gran partido y es positivo para nosotros.
L'empat va satisfer el Girona. A 8 punts del descens quan queden 10 jornades. Un punt molt celebrat, David López.
És la primera vegada que m'emporto un punt, així que imagina't. Ja dic, és un camp molt complicat. A mi a més m'ha tocat viure una època doncs també molt complicada, amb Xavi, Iniesta, Busquets, Neymar, Messi, Luis Suárez. Vull dir, m'ha tocat viure una època complicada i avui m'ha tocat emportar-me amb 33 anys el primer punt de guida del Camp Nou.
Diumenge que ve, nova oportunitat d'ampliar la diferència amb el descens. L'Elx, Cueda, destacat i virtualment a segona, visitarà Montilivi.
Escoltem ara el comentari que posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer signa el periodista de l'AS, Santi Jiménez.
Vaig expressar una opinió contraculturada en el barcelonisme, sempre prudent. La Lliga està guanyada. I ara vaig a formular un desig en clau clarament cruifista. Si està guanyada, demano, si us plau, guanyar-la divertint-me, no com si estigués negociant un conveni col·lectiu. Li dono tot el mèrit al que ha fet Xavi i el seu equip. 21 porteries a 0, 13 punts de distància al Madrid, una supercopa. Estic d'acord amb ell, guanyar la Lliga és l'hòstia. Però ara, i cagant per em perdoni, està guanyada. I no seria millor guanyar-la amb Estanis Pedrola, l'Emil Jamal, Aleix Garrido i Àngel Alarcón al camp? Ahir contra el Girona va tornar a ser el menú de cada dia. Jugadors als que s'ha d'agrair haver arribat fins aquí, però que surten com el que surt a fer la declaració de renda, a no equivocar-se. Busco irreverents que sumin al grup de creients que integren Valde, Araujo i Gavi, els únics que no estan per negociar res.
I el segon comentari el signa el director i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
Reclamava Mitchell personalitat al Girona al Camp Nou i els jugadors li van fer cas. Un Girona 100% reconeixible veu la salvació més a prop i el descens més lluny gràcies a la masterclass una més d'Oriol Romeu, el creixement continu d'Arnau Martínez, la recuperació del millor David López, el desequilibri de Sigankov i les aturades de Gazzaniga, i sobretot per la manera d'entendre el futbol i de saber-ho transmetre als jugadors i a l'afició de Mitchell. Deia David López precisament al final del partit que la intel·ligència artificial a principi de temporada donava el Girona com un dels equips que baixaria. Per sort, els 35 punts del Girona són naturals, reals, es poden tocar. La intel·ligència artificial, per sort, encara no guanya lligues ni dictamina descensos. Ah, i porteria 0 al Camp Nou, la primera de la temporada fora de casa. Qüestió de personalitat.
Avui, tertúlia esportiva a quarts d'11, Rico, Segurola i Lu Martín, amb qui parlem de Quan vàrem ser eterns, un llibre que és l'anatomia del Barça de Pep Guardiola, explicat a partir dels moments més importants d'aquella època. Per cert, que la Lliga ha fet públic els horaris de les jornades 31, 32 i 33. I atenció, perquè entre aquestes tres jornades n'hi ha dues d'intersetmanals. Hi haurà 10 dies de futbol sense interrupció, començant amb un Girona-Reial Madrid dimarts 25 d'abril a 8:15 del vespre. L'endemà, dimecres 26, Barça, el Rayo Vallecano, Barça, a les 10 de la nit, a les 10 de la nit, entre setmana. I dijous, Villarreal, Espanyol, a 8:15 del vespre. I segueix, el dissabte 29, el Barça rebrà el Betis a les 9 de la nit, després, el diumenge 30, l'Espanyol jugarà a casa contra el Getafe, 6:45, i dilluns, 1 de maig, dia del treballador, Sevilla, Girona, a les 9 de la nit. I la jornada 33 ja comença l'endemà. Dimarts, 2 de maig, Barça o Sassuna, 7:45 de la tarda, i dijous, Girona-Mallorca i Sevilla-Espanyol, els dos partits també, a 8:15 del vespre. 8:42 minuts, Vox sosté que potser el CO2 no és un gas contaminant i que, per tant, no és el responsable del forat d'ozó i del canvi climàtic. Això ho va dir ahir el vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, en una xerrada amb estudiants de secundària a Salamanca, unes declaracions que tenen música de fons, com si fos una atracció de Disneyland, perquè l'única gravació disponible del tall de veu és la que ha penjat Vox a les xarxes.
No nos preguntamos en su momento cuál era la religión más perseguida en el mundo. No nos preguntamos, y yo os invito a hacerlo, si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de América es cierta o no. No nos preguntamos, y es un tema ahora muy de moda, si el CO2 es o no un gas contaminante.
Doncs bé, Gallardo doblà l'aposta amb una piulada en què encara va més enllà de la bajanada que havia dit abans. No només nega que el CO2 sigui un gas contaminant, sinó que, de fet, en el tuit, afegeix que és el millor dels gasos per al desenvolupament de la natura. Gallardo, recordem, és el mateix que pretenia obligar les dones que volen avortar a escoltar per llei el batec del fetus.
A partir de la semana 6 del embarazo ya se puede detectar con la técnica que se conoce como de dropper el latido fetal en el bebé, ¿no?, que está siendo gestado. Entonces, nosotros, aparte de las tres ecografías preceptivas que ya se vienen practicando en la semana 12, en la 20 y en la 33, vamos a ofrecer entre la semana 6 y la semana 9 del embarazo que los padres puedan escuchar el latido del bebé que està dentro de su madre.
Jesús. Pedro Sánchez, mentrestant, el va respondre ahir a la tarda en un míting que va patir el boicot d'un grup reduït de joves. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Sánchez s'empoderava criticant PP i Vox en ple míting a Segovia i la nit i va per respondre a Gallardo, però tres joves li escridassen que es replantegi ell altres coses.
Decirle a los jóvenes, que se replanteen si el CO2 es contaminante o no. No, 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 escuchadme una cosa.
Es replantegi la política del Sàhara. Ell diu que la noia que crida més s'equivoca.
No hay que... Sí, sí. Bien, luego... Bueno, eso no es así. No es así. No es así.
I els crits cap als boicotejadors van a més.
Podemos continuar nosotros. Ya habéis hablado. Podemos hablar. El resto...
Els joves van acabar marxant. Sánchez va presumir després de no haver d'insultar ningú per fer política.
Per cert, que Pablo Iglesias s'ha pres amb bon humor la polèmica que corria per Twitter arran d'una fotografia seva que s'ha fet viral aquests dies. Se'l veia ell tocant la guitarra amb la seva parella, la ministra Irene Montero, que és qui la va penjar, i sobre la taula hi havia una bossa de mà amb una cremallera llarga que alguns asseguraven que era una ratlla de cocaïna. Aquesta teoria va començar a córrer i, com sempre passa amb aquestes coses, les xarxes la van convertir en una bola de neu que es va anar fent cada cop més bèstia. Mitjans de la dreta i de l'extrema dreta van publicar-ne notícies. Alguns projectaven el dubte, d'altres directament donaven per vàlid que allò era una ratlla de coca. Fins i tot un periodista del mitjà de Javier Negre, estava de l'Arma Televisió, em va preguntar a la secretària general de Podem, Ione Belarra, què en pensava de tot plegat. La ministra directament no el va ni respondre. Doncs bé, Pablo Iglesias sí que en va parlar ahir durant la tertúlia del Món a RAC1.
Ya no puede uno ni drogarse tranquilamente en Semana Santa. Es terrible. Esto ya solamente si eres familia del rey esto te lo permiten. O sea, yo creo que hay que tomárselo con humor, pero al mismo tiempo creo que hay que reflexionar sobre lo que significa la normalización de la fake news. Y creo que esto forma parte de una dinámica que se ha normalizado contra las fuerzas políticas independentistas, contra Podemos...
Pablo Iglesias veu aquest episodi com una mostra de la degradació de la política i el periodisme a Espanya. 3:15, el govern espanyol obre ara una mica la porta a regular la gestació subrogada. En una entrevista a 4, la ministra de Defensa, Margarita Robles, recordava que aquesta pràctica està prohibida a Espanya, però admetia també que hi ha buits legals que caldria regular.
La posición del gobierno en este sentido es muy clara. Se está en contra de, de esta gestación subrogada. Pero es verdad que las personas que van al extranjero, los niños que nacen, pues tienen unos derechos como no podía ser de otra manera. Por tanto, eso es una laguna que hay que ver.
No ha concretat més. Tot plegat arran del naixement per gestació subrogada de la filla o neta d'Anna Obregón, ja que el pare de la criatura és el seu fill Àlex, que va morir fa 3 anys. Doncs bé, qui n'ha parlat és l'avi de la criatura, Alessandro Lecchio. Ho ha fet el programa d'Anna Rosa. Visiblement contrariat, Lecchio va tirar pilotes fora.
Es tremendamente triste, es muy triste y hasta complicado, muy complicado. Yo hoy yo no voy a comentar absolutamente nada.
Me parece lógico.
En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere.
L'exmarit d'Anna Obregón ha afegit que mantindrà la discreció perquè és el que el seu fill hauria desitjat. I d'aquí un moment parlarem de que avui és el dia de l'inici de la campanya de la declaració de la renda. Sabeu que rebeu a casa esborranys. Esborranys. Ara explicarem quin tant per cent dels esborranys que rebem a casa contenen errors i no se'ls hi ha de fer ni cas. D'aquí uns moments.
En cas d'accident químic, practica l'efecte bombolla. Quan hi hagi un accident que pugui afectar la població, sonaran les sirenes i rebràs un missatge al mòbil. Per la teva seguretat, caldrà que et confinis immediatament. A casa, a l'edifici més proper o a l'escola. Tanca les portes i les finestres. Abaixa les persianes i apaga els sistemes de climatització. L'efecte bombolla et protegirà. Generalitat de Catalunya.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Compte, si ets propietari i no has llogat el teu pis amb Housefy, potser val més que no escoltis aquest anunci. I és que si l'haguessis llogat amb Housefy, tindries la tranquil·litat i la garantia de cobrar cada mes, i a més, puntual. Ben lloc a casa teva amb Housefy. Sí, Housefy. Informa-te'n a housefy.com.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Ven y vive la experiencia. Del 15 al 23 de abril llega Antique Pasión Almoneda.
Decoración, antigüedades, joyería, arte y un universo vintage. Ven a comprar piezas únicas que cuentan historias.
Entra en ifema.es y compra tu entrada. Martes 18, entrada gratuita.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
El teu dia a dia demana-li més. Nou classe A de Mercedes-Benz. Més intel·ligent, amb el sistema MBUX 2.0. Més eficient en la versió híbrida endollable amb fins a 80 km d'autonomia elèctrica. I més esportiu. Nou classe A. Més classe per al teu dia a dia.
Vine a veure'ls als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Saps què és el que m'agrada més de la primavera? Doncs que hi ha més llum, més ocellets, més flors, més rialles, més rotllet, més avui sortim, més però més de tot.
La primavera, la il·lusió altera. Arriba el cupones Flower Power de l'11. Podràs guanyar 6 milions d'euros. I a més, si entres a cuponespecial.es, podràs gaudir de centenars de plans increïbles i pícnics gourmet. Cupones Flower Power de l'11. T'altera la il·lusió.
Bases dipositades davant de notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que al contractar la teva assegurança de cotxe et regalin un rellotge intel·ligent és pràctic per si t'agrada mirar els missatges en una pantalla superpetita. Però igual és més pràctic que la teva assegurança et regali un any de revisions i manteniment il·limitat, com fem a Verti. Ja saps, perquè el cotxe no et deixi tirar, i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
10 minuts i les 9, continuem aquí, aquí els apunts del món RQ. Avui comença la campanya de la declaració de la renda i ja està disponible l'esborrany de l'exercici 2022 al web de l'Agència Tributària. Des d'avui fins al 30 de juny, aquells que ingressen més de 22.000 euros l'any, o 14.000 si hi ha més d'un pagador, estan obligats a fer aquesta declaració. Repassem les novetats de guany amb la Montse Martí.
Una de les modificacions afecta els plans de pensions privats. Les aportacions individuals amb dret a deducció es redueixen de 2.000 a 1.500 euros i les d'empreses pugen de 8.000 a 8.500, amb límit del 30%. El professor de Dret Financer i Tributari de la UOC, Benjamí Anglès, avisa també que hi ha canvis pels autònoms.
Els autònoms que tributen per estimació objectiva, doncs la reducció del rendiment net passa del 5 al 15%.
La professora i experta en dret tributari del Col·legi d'Economistes Carme Jové explica que també s'estén la deducció per maternitat.
Com la deducció de maternitat per l'any 2023 no només és per mares treballadores, sinó també per mares que estan a l'atur, doncs s'ha aprovat amb efectes retroactius, és a dir, pels anys 20, 21 i 22, que aquelles mares que estiguin a l'atur per culpa de que s'ha suspès el seu contracte de treball o pels autònoms amb cessament d'activitat per suspensió, es podran aplicar la deducció per maternitat de l'any 20 i 21.
Les ajudes de 200 euros per persones amb baix nivell d'ingressos o els 400 euros del Bo Cultural Jove tributen i tenen consideració de guany patrimonial. Altres dubtes, els pagaments o ingressos amb vísum han d'aparèixer la declaració?
És un altre mitjà de pagament i, per tant, el sol fet d'utilitzar-lo no implica que el que fem s'hagi de declarar hisenda. Hem de declarar si aquestes activitats o aquestes accions tenen alguna transcendència tributària.
En aquesta declaració de la renda s'ha incorporat una nova casella, la 1626, per declarar la compravenda de criptomonedes. Els experts tributaris recorden que cal repassar bé l'esborrany per si hi ha errors i també que de moment Hisenda no ha inclòs dins la normativa el dret a equivocar-se. Per tant, qualsevol error pot acabar amb multa, sobretot si és Hisenda qui el detecta primer.
Una campanya de la renda que obre novament en diferències entre les diferents comunitats autònomes. Val la pena llegir avui la informació a La Vanguardia, la deflactació, aquesta mesura que aparentment serveix per rebaixar l'impacte de la inflació i les rebaixes per l'augment de l'IPC, només es veuran en algunes autonomies. Per exemple, Galícia serà el territori que més s'estalviarà amb la deflactació, pagaran 263 euros menys, seguida de Madrid, que en pagarà 180 menys. A Catalunya, el mateix contribuent model pagarà 16 euros més que l'any passat. I atenció a l'avís que han llançat els gestors. El 35% dels esborranys que Hisenda facilita als contribuents contenen errors. El 35%. Dit d'una altra manera, un de cada tres documents que l'agència tributària elabora i entrega per, en teoria, facilitar-nos la vida, estan malament. I el més greu de tot plegat és que recordem que si un contribuent agafa un esborrany que ens envia l'agència tributària i conté errors i li envia donant-li validesa, el responsable de la pífia serà el contribuent. Per això el Consell General del Col·legi de Gestors Administratius d'Espanya recomana als contribuents que revisin sobretot l'esborrany amb calma i refacin els càlculs per assegurar-se que no hi ha hagut errors. Centenars d'usuaris de Twitter denuncien que molts dels tuits privats que publiquen ja no són realment privats, concretament els que s'inclouen en l'anomenat Cercle Verd. Això és un grup d'amistats que confeccionen els mateixos usuaris i que funciona com els millors amics a Instagram. Aquí està disponible des de l'estiu passat. Doncs bé, en moltes ocasions, els tuits que haurien de ser per unes poques persones traspassen filtres i arriben a gent fora del cercle. Els usuaris se n'han adonat perquè molts perfils que no havien inclòs dins del cercle reaccionaven a tuits que aparentment no haurien hagut de veure. Això mentre continua el merder pel tic blau de verificació dels perfils. Avui La Vanguardia explica que els diaris com el New York Times insisteixen en no voler pagar per aquest servei que fins ara distingia els comptes de mitjans, organitzacions o persones amb rellevància. Com que ara hi pot accedir qualsevol que pagui, això ha generat molta confusió entre els usuaris. A més, des de fa unes setmanes, Twitter premia aquests comptes de pagament recomanant-los per davant d'altres. Una altra de les polèmiques és que la plataforma ha posat uns segells que no han agradat alguns mitjans públics. Per exemple, el perfil de la BBC o el de la ràdio pública nord-americana NPR, s'hi pot llegir una etiqueta on hi diu mitjà finançat pel govern. Per cert que WhatsApp està treballant en una funció nova per poder gestionar els contactes sense haver de sortir de l'aplicació. Ara, per guardar o editar un contacte, WhatsApp obre per defecte l'agenda del mòbil. Doncs bé, amb la nova funció es podrà fer des de la mateixa app. 5 minuts i les 9, Joe Biden preveu presentar-se a la reelecció per continuar 4 anys més com a president dels Estats Units. El mandatari de 80 anys ha tallat d'arrel qualsevol especulació sobre un possible relleu a la candidatura demòcrata a la Casa Blanca. La decisió podria representar una repetició del duel del 2020 que el va afrontar amb Donald Trump. Corresponsal de RAC als Estats Units, Marc Tió.
Joe Biden ha parlat de la seva reelecció durant la tradicional celebració de la Pasqua que té lloc cada any a la Casa Blanca. No és la primera vegada que el president en fa referència, però l'anunci formal, previst inicialment pel febrer, s'ha anat endarrerint i això ha donat peu a tota mena d'especulacions. Tot i la seva baixa popularitat, actualment al 42%, Biden assegura tenir clar que es presentarà a les eleccions de l'any vinent i que només li falta trobar el moment per fer-ho oficial. Ho ha dit durant una entrevista amb la NBC.
Faig plans de fer almenys 3 o 4 festes de Pasqua més a la Casa Blanca.
Almenys 3 o 4 més.
Potser 5.
Potser 5.
Potser 6, que coi.
M'esteu dient que us presentareu a les properes eleccions al 2024. Doneu-me la notícia.
No, 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 no. Prevec presentar-m'hi, però no estem preparats per anunciar-ho encara.
De presentar-se, Biden podria tenir novament com a contrincant a Donald Trump, que ara mateix és el candidat favorit pels republicans, tot i que les diverses investigacions criminals que té obertes podrien fer descarrilar la seva ambició.
4 minuts i les 9 del matí. L'enterrament de l'escriptor i periodista Fernando Sánchez Dragó serà aquesta tarda a prop de casa seva, al municipi de Castellfrío de la Sierra, a Sòria. Sánchez Dragó va morir als 86 anys a causa d'un infart. A part dels seus llibres, molts el recordaran pel seu pas per la televisió en programes com aquest. Tracta d'un programa de divulgació literària que es deia Negro sobre Blanco, que Sánchez Dragó ha presentat a la televisió espanyola des de l'any 97 fins al 2004. Camp de la política, tot i començar a l'òrbita del comunisme, cada vegada es va anar acostant més a les posicions conservadores fins al punt d'acabar simpatitzant amb Vox i amb l'extrema dreta. De fet, el propi Sánchez Dragó va suggerir a Santiago Abascal que Ramon Tamames fos el candidat per la moció de censura. La vida de Sánchez Dragó no va estar exempta d'enormes polèmiques. Per exemple, l'any 2010 el van acusar de pederàstia arran d'un llibre titulat Dios los cría y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción, en el que deia que havia tingut sexe amb nenes de 13 anys durant un viatge al Japó. Fernando Grande Marlaska demana prudència davant de les informacions que han transcendit sobre la causa judicial que investiga el tsunami democràtic a l'Audiència Nacional. Segons publicava ahir el Confidencial, la Guàrdia Civil situa Marta Rovira al capdavant d'aquesta plataforma que va promoure l'ocupació de l'aeroport i els talls de la P7 arran de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Deia que s'hi referien amb ella amb el nom en clau de Matagalls. El ministre de l'Interior, però, no va donar detalls ni vol donar res per fet fins que no es confirmi oficialment.
Lo único que tengo que decir es que esperemos y estemos a la investigación judicial y a las resoluciones judiciales que se dicten al respecto. Corresponde a la autoridad judicial referir o concluir lo que entienda oportuno o conveniente.
Tot plegat es pot entendre més les paraules que Marta Rovira deia aquí al Món a RAC1 el 30 de gener, després que caigués el delicte de sedició. La secretària general d'Esquerra no volia aventurar si ja tornaria de l'exili a Suïssa ara que el Tribunal Suprem només li investiga per desobediència. Ja s'ensumava que la justícia espanyola li podria buscar les pessigolles per una altra banda. Escolteu.
Hi ha una altra qüestió que crec que és interessant també que analitzi bé jo mateixa per calcular el risc, que és Marta Rovira està en alguna altra causa oberta en aquests moments, secreta? Sap quantes causes hi ha a l'Audiència Nacional, secretes, per investigació a l'independentisme?
El tsunami, se'ns per diu, exemple, o el vol entre altres, eh?
Bueno, posem-hi transparència aquí. Hi ha unes causes obertes a l'Audiència Nacional a través de les quals s'autoritza l'espionatge de no sé quants dispositius mòbils, diguem-ne, sí, bueno, doncs quines causes hi ha obertes a l'Audiència Nacional? Perquè jo sóc una de les afectades de Pegasus.
Per cert, que a les últimes hores ha generat polèmica una entrevista del Nació Digital a la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu. El diari titula textualment «El meu límit per fer la independència. No vull anar a la presó ni a l'exili». El cas és que algunes persones, com l'expresidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, consideren que el titular està manipulat. En una piulada, Paluzie assegura que el diari ha posat entre cometes una frase que Dolors Feliu no ha dit i, segons ella, ho ha fet amb mala intenció i per interessos polítics. El cost de l'entrevista es pot llegir.